Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja fa 3 dies que corre rellotge de cara a una eventual investidura que s'hauria de consumar com a molt tard el 26 d'agost, si no anem directes a unes eleccions. El que acabarà passant és imprevisible. Estem acostumats a que aquí a Catalunya hi ha girs de guió radicals. Hi ha contactes, trobades, negociacions discretes, però ningú vol ensenyar les seves cartes. Mentrestant, el Parlament també va fent feina i una de les primeres decisions que s'han pres, si no la primera, és intentar blindar el vot telemàtic de Carles Puigdemont i Lluís Puig, dues persones, recordem, fugides de la justícia. Aquesta és, d'entrada, la prioritat dels diputats del Parlament. I aquí no hi ha només els partits independentistes. S'ha tancat el primer gran acord entre Junts, Esquerra, Comuns, la CUP i també el PSC per reformar el reglament i garantir el vot telemàtic. I es vol fer per la via ràpida. Es vol modificar aquest mes de juliol, en plenes negociacions per la investidura. Sorprèn el canvi de posició dels socialistes. No oblidem que la passada legislatura van presentar un recurs contra el vot delegat de Lluís Puig, però avui fan costat als independentistes en l'intent d'esquivar el mateix Tribunal Constitucional. Canvis que segurament es poden explicar, però que costen molt d'entendre. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i de seguida parlarem de coses més quotidianes, de la vida real. Parlarem del val escolar que s'ha començat a distribuir entre les famílies que tenen fills a primària i secundària. Un val de 60 euros per comprar material escolar i moltes famílies consideren que és una quantitat insuficient i que aquesta fórmula del xec tampoc no és la més eficient. D'aquí a un parell de minuts en parlem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
La Escamarlá, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre la Escamarlá, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
Descobreix una vida d'alta costura i les acrobàcies més glamuroses en un nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Del 6 de juliol al 4 d'agost, no et perdis, Sublim. Entrades a visitandorra.com.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Quieres tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que elimina la cal y el cloro del agua. Olimpia Neo, mucho más que un descalcificador. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Just una setmana que ha acabat el curs escolar, els nens ja estan gaudint de les seves vacances, però les famílies ja estan començant a fer números de cara al setembre, amb totes les despeses que es venen a sobre amb la factura del material escolar i dels llibres de text. Per ajudar-los, enguany la Generalitat torna a distribuir el xec escolar, vals de 60 euros per comprar llibres, material de papereria, calculadores o motxilles. Gairebé 800.000 alumnes de primària i secundària se'n podran beneficiar, tant de centres públics com privats. Cada nen rebrà dos vals de 30 euros que es poden consumir junts o per separat abans del 30 de novembre en algun dels gairebé 2.000 establiments que s'han adherit al projecte. Però 60 euros donen per molt? Li hem preguntat a la Paula, que és mare de 5 fills, Mar Puerto.
Sí, de fet, els té tots en edats molt primerenques on estan en plena etapa escolar. Això és el que ens explicava de quants diners arriben a gastar en material escolar.
Un en infantil, tres en primària y una que va a empezar la ESO, el próximo curso. De hecho, yo ahora estoy un poco en modo desesperación justamente por eso, por el gasto en libros, bueno, material y todo, que asciende a, bueno, a precios, la verdad, desorbitados. Solo en material y libros sale entre 300 y 400 euros por hijo.
A més, assegura que com a pares se senten com si tot el dia estiguessin pagant. Per això, creu que 60 euros d'ajuda amb el xec escolar és molt, molt poc.
Que está súper bien, ¿no? Que se proponga ayudar a los padres, pero la verdad que con más sentido, ¿no? O sea, al final 60 euros parece una ayuda bastante irrisoria, ¿no? O sea, teniendo en cuenta de que no nos regalan nada, ¿no? Que al final todo pues sale de los impuestos. Creo que el Estado debería de destinar una partida pues más grande, ¿no? A este fin.
Ella explica que ja la sol·licitat encara no li ha arribat, però aquest any ho fan amb novetats, i és que ja arribarà també als alumnes de secundària. El secretari general adjunt d'Escoles Catòliques, Luis Centeno, per la seva banda, opina també que es tracta d'una ajuda bastant confusa.
La denominación, yo creo que es una denominación errónea, que confunde más que clarifica, ¿no? Porque cuando se habla de cheque escolar o vale escolar, bueno, pues parece que las familias van a recibir una cantidad de dinero y que con eso van a poder elegir escuela para sus hijos, la que ellos quieran, y que además ese importe va a ser suficiente para que no tengan que pagar absolutamente nada más por la impartición de enseñanza. Y esto realmente no es así. O sea, el cheque escolar o el vale escolar no soluciona los problemas que ara mateix tenen l'ensenyança.
A més, opina que aquest xec no soluciona realment els problemes de les famílies, ja que aquells diners surten dels impostos que cadascú paga prèviament. Això és el que, segons ell, caldria fer.
La libertad de elección no mejora respecto a otros modelos de financiación. En segundo lugar, la gratuidad total, pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque al final el cheque o el vale es un método más de copago, ¿no? Es decir, las familias reciben ese cheque, pero luego también tienen que pagar otra parte, ¿no? No se garantiza la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Y luego parece que la administración o que la Generalitat, en este caso, te está regalando un cheque para cubrir la educación de tus hijos. Bueno, ese dinero sale literalmente de los impuestos, de la recaudación de impuestos, y por lo tanto lo pagan todos los ciudadanos. Entonces se podían ahorrar ciertamente todo ese proceso, ¿no? Y que las familias no pagasen tantos impuestos y pudieran tener más dinero para pagar los colegios.
Per tant, un xec que reuneix opinions diverses i que es podrà validar enguany fins al 30 de novembre del 2024.
Gràcies, Mar. Estem parlant del val escolar, que havia de ser una ajuda per pal·liar el que costa afrontar l'inici de curs, però no acaba de fer el pes a les famílies, que consideren que amb 60 euros doncs no hi ha ni per començar. Parlem amb la Lidón Gasull, que és la directora de la FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Lidón, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És una quantitat aquesta de 60 euros insuficient, no? Si tenim en compte doncs, les despeses que implica un inici de curs.
Sí, bé, des de la FAC considerem dues coses. Per una banda, que és insuficient, hem de tenir en compte que aquest curs ha estat el curs més car de la història, per tant, hem de pensar que amb aquests 60 euros no n'hi ha ni per començar, però d'altra banda, no només és la quantitat, sinó com es distribueixen aquests vals i per a què poden realment servir. Entenem que realment no ajudaran a reduir la despesa escolar de les famílies, ja que seguiran pagant quotes de material escolar en els centres educatius.
Clar, que hi hagi aquest val no vol dir que els centres deixin de cobrar, com tu deies, aquesta quota de material. Per tant, no hi ha, per dir-ho d'alguna manera, un estalvi real, no?, per les famílies.
Exactament, aquesta és la nostra principal crítica al val. Si realment el que volem és reduir la despesa escolar de les famílies, el que haguéssim hagut de fer és destinar aquesta quantitat milionària als centres educatius, obligant els centres educatius a no cobrar aquestes quotes de material escolar o, si més no, reduir la quota de material escolar. De manera que llavors sí que ens asseguraríem que això té una repercussió amb la despesa que tenen les famílies quan comencen el curs escolar.
L'any passat, Lidón, la quantitat era de 100 euros. També en aquest cas considereu que era insuficient?
Insistim en que més que insuficient, clarament és insuficient, perquè al final les famílies no només paguen la quota de material escolar, sinó que han de pagar el menjador escolar, han de pagar les sortides si n'hi ha, i tenen moltes despeses que es deriven de l'escolarització i que sota el nostre parer no haurien d'estar cobrint les famílies, sinó el propi sistema. Hem de recordar que el que ens diu la llei és que l'educació ha de ser gratuïta. Per tant, no estem complint amb aquest criteri de gratuïtat. En aquest sentit, ja en siguin 60, ja en siguin 100, clarament és insuficient, perquè tots sabem quina és la despesa que realment tenen les famílies. Ara bé, també és veritat que s'ha passat de 100 a 60, però també s'ha ampliat el nombre d'alumnes que se'n poden beneficiar. Per nosaltres no està tant amb la quantitat, que també, sinó com s'està fent i si això realment té un impacte en la reducció de la despesa de les famílies. I aquí és on nosaltres creiem que la mesura no està pensada per reduir la despesa escolar de les famílies. Mm-hmm.
Sí, també considereu des de la FAC que aquests vals no haurien de tenir un caràcter universal, sinó que s'hauria de mirar més la capacitat econòmica de les famílies, no? I que es destinés a les famílies que realment ho necessiten.
En el context educatiu actual, creiem que una mesura d'aquestes característiques no pot ser universal. Per què? Perquè les quotes dels diferents centres educatius és molt diferent. Per exemple, les quotes de l'educació privada i de l'educació privada concertada són molt superiors a les quotes de les escoles públiques, però dintre de les escoles públiques també tenim escoles públiques que cobren una quota més gran que d'altres, no? Per tant, hem d'entendre que al final, amb un sistema tan desigual en aquest sentit, una mesura universal el que està beneficiant és a aquells que decideixen de pròpia voluntat anar a escoles on la despesa és més elevada. I creiem que això no s'hauria d'estar pagant amb els impostos del conjunt de la ciutadania. Hauria de ser una mesura molt més destinada, sobretot sota el nostre entendre, hauria d'anar destinada als centres educatius públics. Per què? Perquè els centres educatius públics són els que tenen l'obligació de ser realment gratuïts. Llavors entenem que els centres educatius públics de titularitat pública que haurien de ser gratuïts no ho són i que, per tant, aquests diners s'haurien de destinar en aquests centres via el centre, no via la família.
Clar. Vosaltres parleu una mica de xecs de consum, denuncieu que els grans beneficiats d'aquest val escolar són, en definitiva, les grans superfícies, perquè, clar, les famílies han de pagar les quotes dels centres i després hi van també a comprar productes per un valor de 60 euros que potser tampoc no són estrictament el que necessiten, no? Però, clar, han de comprar alguna cosa.
Que clarament el que veiem és que és una injecció directa en el teixit privat, que ens sembla, no és que ens sembli malament, el que em sembla malament és que es vengui la mesura que per reduir la despesa escolar i després s'organitzi d'aquesta manera, quan realment al final el que sí que sabem és que aquestes superfícies no només tindran, no, els 60 euros per família, sinó que a més els centres educatius hauran de comprar el material escolar que posteriorment tornaran a cobrar les famílies, no? Per tant, sí que nosaltres pensem que tal i com està configurada la mesura, a qui realment està beneficiant és el sector privat que ven aquest material o que ven productes que entren dintre del val. Entenem clarament que sí, que a part és que acaben tenint un doble ingrés.
Clar. És el segon any, li donen, que es distribueix aquest val escolar. Ara tindrem un canvi de govern, vaja, esperem, en els propers mesos. No sé si teniu la intenció de demanar una reunió amb el nou titular o nova titular d'Educació per reclamar un replantejament d'aquesta iniciativa de cara als propers cursos.
Sí, nosaltres hem insistit amb l'actual Departament d'Educació, seguirem insistint perquè creiem que les mesures en aquest sentit s'han de replantejar i han de ser mesures, en primer lloc, que no siguin assistencialistes, però sobretot que vagin destinades als centres per reduir les quotes que paguen les famílies. Que hem de tenir en compte que les quotes als centres educatius públics són quotes il·legals les que s'estan cobrant, no? I que, per tant, hauríem de revertir aquesta situació quan abans ho continuarem fent, perquè insistim en que l'educació ha de ser gratuïta, però també s'ha de dir que aquesta mesura és una mesura que no depenia del Departament d'Educació, sinó que depenia d'Economia. Per tant, també hauríem de veure amb qui realment hauríem d'abordar aquesta situació, perquè sembla que el Departament d'Educació també tenia una mica les mans lligades a l'hora de poder fer molts canvis en aquest tipus de política.
Molt bé, Lidón Gasull, directora de la FAC, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i per fer-nos arribar l'opinió de moltes famílies que consideren que aquest val escolar no està ben plantejat ni tampoc representa un estalvi real. Gràcies, Lidón, que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies.
Gazpacho y salmorejo a la huerta, don Simón, con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho, don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Doncs tenim a sobre un cap de setmana que ve marcat per una baixada de temperatures i l'arribada de pluges. No seran dies per anar a la platja, sobretot demà. Al matí, pluges pràcticament arreu de Catalunya, tret de les comarques de Girona, i a la tarda, concentrades a punts de l'interior. Diumenge sí que tindrem més sol al matí, però les pluges tornen a la tarda, en aquest cas al Pirineu i al prelitoral. Doncs el temps que no acompanyarà, i sapiguem també com estan les coses a les carreteres. Eduard Sánchez, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, pel que fa a incidències, destaquem d'una banda l'autovia 2 tallada a l'altura de Collbató per un accident d'aquesta tarda en sentit Barcelona. El trànsit es desvia pel lateral d'aquesta autovia, però en tot cas parlem encara de 4-5 quilòmetres de cues en aquest tram de l'autovia des del Bruc fins a Collbató, com dèiem, en sentit Barcelona. També recordem que la C-37 es manté tallada a l'altura del túnel de Bracons, en aquest cas per problemes en una estructura d'un viaducte. De moment està tallada ara ja només en sentit Manlleu. S'ha reobert el trànsit ja fa estona en sentit Olot. I ja pel que fa al volum de trànsit, destacarem, en el cas de l'autopista AP-7, encara trams amb lentitud aturades entre Santa Perpètua i Granollers. Això en sentit nord, en sentit Girona. La ronda de dalt de Barcelona encara amb problemes per la zona d'obres afectada entre Horta i Vall d'Hebron, en els dos sentits de la marxa. I també aturades ja més puntuals a l'autopista de Maresme, a l'altura de Mataró, en sentit nord. És tot. Bona tarda.
I després de la publicitat et parlaré del primer parc infantil totalment inclusiu que tindrà Barcelona i serà possible gràcies a la iniciativa d'una mare que escoltarem d'aquí uns moments, l'Anna Mourelo, en la seva lluita perquè la discapacitat no sigui un impediment per gaudir del lleure. De seguida l'escoltem.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Muchas ganas de verte, vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte.
D'aquí a uns dies començaran les obres d'un nou parc infantil al barri del Congrés de Barcelona. Dit així, pot no semblar una gran notícia, però sí que és una notícia important i t'explico per què. Serà la primera àrea de joc infantil 100% inclusiva que hi haurà a Barcelona. És a dir, un espai del que podran gaudir tots els nens i nenes de la ciutat, tinguin o no algun tipus de discapacitat. Anna Mourelo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tú eres precisamente la impulsora del que será el primer parque infantil totalmente inclusivo de Barcelona. Te quería preguntar, para comenzar, ¿cómo es posible que en 2024 estemos hablando del primero? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora, Ana?
Pues, a ver, lo que ha pasado es que, bueno, los ayuntamientos, ¿no? En este caso el Ayuntamiento de Barcelona, se ha ceñido a la normativa. La normativa dice que uno de cada 5 elementos tiene que ser accesible y, bueno, pues es lo que están haciendo, ¿no? Están instalando 1, 2, 3 como máximo en los parques. Pero, claro, las personas con discapacidad, en este caso las familias, ¿no?, de niños con discapacidad, pues creemos que esto es insuficiente y que, bueno, nuestros hijos también tienen derecho a jugar a todos los juegos que hay en el parque, igual que el resto de niños.
¿Y cómo es un parque infantil inclusivo, Ana? ¿Cómo será este parque en concreto, que, como decimos, se abrirá el año que viene en el barrio del Congrés? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que podremos encontrar?
Pues en este parque, lo primero de todo, podemos encontrar que, bueno, es accesible, ¿no? Es decir, podemos entrar sin ningún tipo de barrera arquitectónica, podemos entrar con sillas de ruedas, con caminadores, que esto sí que es verdad que en Barcelona pues ya nos lo estamos encontrando, ¿no? Que casi todos los parques pues son accesibles, pero además de poder entrar, van a poder jugar. Y van a poder jugar en elementos en los que pueden compartir niños con y sin discapacidad. Que sí que es verdad que también en Barcelona, ¿no?, encontramos algunos parques con elementos adaptados, pero si solamente puede jugar el niño con discapacidad, pues no se da ese juego inclusivo, ¿no?, y ese juego compartido. Claro. En este caso, pues habrán elementos que permitirán el acceso de sillas de ruedas, por ejemplo, y bueno, otro tipo de elementos en los que puedan entrar, ya como digo, tanto niños con como sin discapacidad y puedan jugar juntos. Pues desde camas elásticas, balancines, toboganes con rodillos para facilitar el desplazamiento, pues luego también columpios adaptados. Tendremos también paneles lúdicos. Y bueno, una serie de elementos, ¿no?, que pues eso, que pueden los niños pueden compartir y jugar juntos.
¿Y dónde estará ubicado exactamente? Decimos que en el barrio del Congrés, pero ¿en qué punto exactamente, Ana?
Sí, esto estará en Jardins de Massana, que son unos jardines que hay en un interior de isla. Y bueno, es una zona además muy tranquila, muy acogedora y con mucha sombra, que esto también lo reivindicamos mucho las familias, que los parques en Barcelona no tienen apenas sombra. En este caso, pues sí que la hay. Y además es uno de los refugios climáticos del barrio, o sea que será bastante pues eso, muy, muy acogedor y muy cómodo de ir con los niños.
Y explícanos un poco, Ana, cómo surgió este proyecto. Tú tienes una historia personal y familiar dura, tienes un hijo con una enfermedad rara que desgraciadamente murió. No sé si este punto de inflexión en tu vida ha sido el punto de partida en tu lucha por la inclusión, si ya habías sufrido en primera persona, bueno, lo que estamos contando, ¿no?, el hecho de no encontrar un espacio donde tu hijo pudiera disfrutar del tiempo libre, del ocio, como el resto de niños.
Pues sí, todo empezó con mi hijo, con Aitor, porque bueno, mi hijo sí que es verdad que caminaba, pero dejó de hacerlo a causa de la epilepsia, y bueno, fue creciendo, cada vez pesaba más, ¿no? Era más complicado pues moverlo, llevarlo a los sitios y sobre todo pues bueno, para el tema de los parques, que cada vez se hacía más difícil, ¿no? El hacer la transferencia desde su silla a los elementos. Además, pues tuvimos una niña más pequeña que también empezamos a llevarla al parque, ¿no? Y nos encontramos con que su hermana podía jugar, pero él tenía que quedarse mirando cómo su hermana jugaba. Y entonces, bueno, pues salió la convocatoria de los presupuestos participativos, la primera convocatoria de estos presupuestos en Barcelona, y se me ocurrió la idea de pues presentar un proyecto, ¿no?, de un parque para todos, y de aquí nace todo este proyecto.
Qué bien. Y en este camino, hasta que tu proyecto ha visto la luz, ¿has encontrado suficiente apoyo de las administraciones o aquí hay todavía una asignatura pendiente?
A ver, tengo que decir que cuando yo presenté el proyecto, bueno, la respuesta que tuve pues no fue, digamos, muy acogedora, ¿no? Ellos esperaban otro tipo de parque, como los que ya estaban haciendo, pero conforme nos sentamos y empezaron a ver todas mis ideas, ¿no?, y todo lo que realmente se necesitaba, pues la visión cambió muchísimo. La mirada fue totalmente distinta y he tenido muchísimo apoyo. Sí que es verdad que también tengo que decir que ha sido un camino muy difícil, muy duro. He tenido que luchar muchísimas de las cosas que se van a colocar en el parque, otras no he conseguido que se coloquen. Pero la verdad que estoy muy contenta con todo ese apoyo, ¿no?, y todo ese respaldo que tuve, tanto del el gobierno que había en ese momento en el distrito, como de todos los demás partidos políticos y de los técnicos.
¿Y tú crees que a partir de ahora cambiarán las cosas y veremos más parques totalmente inclusivos en Barcelona? ¿O esto va a ser una cosa muy puntual?
No, yo creo que sí. Yo creo que este va a ser va a ser el referente, ¿no? Y, y va a ser el pionero, y yo creo que de aquí vendrán muchísimos más, eso espero, porque no es justo, ¿no?, que tampoco al resto de niños tenga que cruzar toda Barcelona para poder venir a jugar. Entonces, bueno, al menos que haya uno por barrio, pues sería lo suyo.
Tú, Ana, has recibido la medalla de honor del Ayuntamiento de Barcelona por fomentar precisamente el juego inclusivo en la ciudad. Esto ya es, bueno, todo un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que has hecho. También presides la asociación Miradas que Hablan. Explícanos un poco con qué objetivo, qué es lo que hacéis a través de esta asociación.
Sí, pues esta asociación la creamos cuando a mi hijo le diagnosticaron el síndrome de duplicación MECP2. Y la creamos con dos objetivos básicos. El primero era que se investigara para encontrar una cura o un tratamiento, y después también para unir a las familias. Se está investigando en el Hospital Sant Joan de Barcelona y bueno, hemos unido a familias tanto de España como de Latinoamérica, y la verdad es que bueno, se ha creado un grupo muy pues de apoyo, ¿no?, muy importante para las familias. Y luego también tenemos previsto empezar un ensayo clínico dentro de poco, así que bueno, pues estamos muy también dedicados a la asociación para que por fin algún día podamos encontrar esta cura o tratamiento que mejore su calidad de vida.
Muy bien. Pues Ana Mourelo, impulsora del primer parque 100% inclusivo de Barcelona, se inaugura el año que viene en el barrio del Congrés. Gracias por acompañarnos hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra, y ojalá pues haya más iniciativas como esta, que haya gente como tú con ganas de mejorar las cosas, porque la verdad es que todavía queda mucho por hacer. Gracias, Ana, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
España sigue soñando con la Eurocopa. Próximo objetivo, los octavos de final. No te pierdas este domingo cada minuto del España-Georgia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En el oeste americano...
Ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Dos amigos demostrarán... que la paz y la amistad...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Están por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estamos en la Linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados. Tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley, a través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier
tipo
de deuda.
Las hipotecas, los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-730906. 900-730906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Arianda López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
Les manifestacions del febrer i ara el mes de juny han canviat la veu dels pagesos. A banda dels sindicats agraris, una mobilització iniciada per WhatsApp al febrer va iniciar reunions i actuacions al carrer. S'anomenen Revolta Pagesa. Qui són? Continuaran? Parlem d'un sector l'agroalimentari que genera a Catalunya un volum de negoci de 43.000 milions d'euros i dona feina a 177.000 persones. Per tant, és un sector clau per l'economia catalana. I la pregunta és si hi ha un canvi en la veu de la pagesia. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
A veure, com comença i quin és l'èxit de l'anomenada Revolta Pagesa? A veure.
Sí, com tu molt bé has explicat, a partir del mes de gener, finals de gener, principis de febrer, via WhatsApp se van organitzar
13 trobades de pagesos. En aquest cas, per exemple, una a Lleida a Fondarella. No va haver-hi cap convocatòria de cap sindicat a la trobada. A partir d'aquestes trobades se va decidir la realització de mobilitzacions que van ser durant una setmana espectaculars i mai vistes. Fins i tot van incorporar una tractorada direcció Barcelona des de Tarragona, Girona i Lleida. Una setmana de mobilitzacions on no hi havia cap veu sindical darrere. Finalment, tot aquest moviment es va agrupar amb el nom Revolta Pagesa. Se van reunir alguns d'ells amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també van intervenir al faristol del Parlament de Catalunya. Tot això ha anat madurant, evidentment, amb una nova organització, sobretot que amb força, tant a Girona com a Lleida, que s'ha constituït com a gremi i que veurà també presentar-se a les eleccions agràries, posant en perill el paper de les organitzacions tradicionals. Pot haver-hi un canvi, per tant, amb la veu de la pagesia a Catalunya. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el Ramon Rojo. Forma part de Revolta Pagesa. És un pagès del Baix Camp i ens ha explicat el perquè de l'èxit.
Revolta és un moviment que ho portem tothom i tothom pot accedir, no? I pot dir la seva i pot fer la seva. Llavors, crec que un dels motius ha sigut això. Clar, també crec que com que la majoria de gent som joves, doncs venim amb una altra visió i amb unes altres expectatives i amb unes altres ganes de fer les coses.
Ramon Rojo parlava d'aquesta joventut de molts membres de Revolta Pagesa. Un dels problemes precisament que hi ha al camp és el relleu generacional, però els nous joves s'han incorporat doncs amb aquest nou gremi, que valora, com deien, presentar-se a les cambres agràries. Després veurem també la seva força amb els vots. Respecte a les mobilitzacions del mes de febrer històriques i també les del mes de juny, quan es van tancar les fronteres, Ramon Rojo està satisfet dels resultats obtinguts.
Jo crec que sí. El primer punt que havíem d'aconseguir era revertir aquesta dinàmica que estàvem portant fins ara, no? Que era que totes les lleis i tota la normativa que ens afecta sempre era d'esquena al pagès, no? I ara nosaltres estem presents a tot arreu fent pressió al govern de la Generalitat, Consell Comarcal, estem intentant també el govern espanyol, Comunitat Europea, a tot arreu fent molta pressió.
Recordem hores d'ara Yolanda i també oients de la Linterna de com se configura en aquest cas el món agrari. Hi ha cada 5 anys unes eleccions a les cambres agràries. Se presenten els sindicats. A Catalunya, Unió de Pagesos és el sindicat majoritari. Després ve JARC. I a Saja no acaba d'aconseguir la representació perquè ha de tenir una mínima quota a les 4 províncies catalanes. Si no, no aconsegueix aquesta representació, on també hi ha la Federació de Cooperatives. Aquesta seria la veu oficial dels pagesos. Però després passa el que passa i la Revolta Pagesa acaba d'assumir molta responsabilitat.
I què diuen els sindicats agraris tradicionals, Sergi?
Claro, se senten amenaçats o no? Doncs avui a migdia a COPE ha estat en Néstor Serra, que és un representant de Unió de Pagesos a la comarca del Segrià. Considere que no. Hores d'ara, segons Serra, ha declarat el sindicat Unió de Pagesos no es considera amenaçada per Revolta Pagesa.
No. De cap manera. Els sindicats sempre hi hem estat. Nosaltres enguany celebrem els 50 anys. Sindicats sempre hi hem estat i sempre hi serem i sempre defensarem la pagesia. L'únic que pot ser els interlocutors que tenim davant potser han de canviar la seva manera de pensar i les seves polítiques. I això es veurà, en breu se veurà, a veure si volen canviar o no volen canviar.
Quan parlava d'interlocutors, Néstor Serra se referia als interlocutors de la política, però considera que a vegades ningunegen també amb els sindicats agraris amb promeses que després no es compleixen i això provoca una pèrdua de credibilitat davant dels seus afiliats i davant de la pagesia en general. Néstor Serra sí que ha fet autocrítica davant de l'avanç de Revolta Pagesa i considera que també el seu sindicat ha d'escoltar més.
Potser nosaltres no hem sigut prou intel·ligents per poder-ho canalitzar o hem tingut dos orelleres, que també hem de fer autocrítica del sindicat, hem tingut dos orelleres i no hem vist, sol mirem endavant i no veiem el que tenim al nostre voltant. Jo, hi ha un salt generacional, que és a dir, els nostres padrins eren d'Unió de Pagesos o d'un sindicat, els nostres pares n'eren i nosaltres per defecte n'eren. Hi ha un salt generacional que ha hagut gent que ha anat cap a fora i aquest salt no l'han seguit, no?
Recordem també, Yolanda, que el món de la pagesia és molt variat, és a dir, el que cultiva vinya té problemes diferents al que fa el bercoc, el que té fruita dolça és molt diferent al que fa cereal. Clar, totes les varietats tenen les seves pròpies particularitats, i a vegades també dins del mercat en un any pot haver-hi pèrdues per un sector i guanys per un altre. La veu de la pagesia està en joc, i a més s'ha d'incorporar el que seria també la veu de la dona, la veu en aquest cas dels nous col·lectius a la pagesia catalana.
Gràcies, Sergi. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Yolanda, bona tarda.
I el que està clar és que alguna cosa s'està movent al sector agrari, un sector que s'ha proposat fer sentir la seva veu i que està doncs, buscant noves fórmules. I en aquesta recerca de noves fórmules ens preguntem, com feia el Sergi ara fa un moment, doncs, quin ha de ser el paper de la dona pagesa. Li preguntem directament a la Carol Aixut. Què tal, Carol? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets pagesa, artesa de Lleida. Crec que estàs a punt d'iniciar la recol·lecció. Per començar, com es presenta? És un moment de molta feina, imagino, no?
És un moment de molta feina. Es presenta bastant crua, perquè tenim molts menys quilos de pera a raó de les calors que van passar l'any passat. Tenim menys quilos de pera Conference, menys quilos de Williams, i això ens afecta, bueno, ens afecta pues, a la feina que fem.
Estem parlant de com s'està movent el sector del camp, que està, vaja, buscant noves fórmules, noves veus que el representin. Tu coincideixes en que hi havia una crisi dels sindicats, dels mètodes tradicionals?
Jo crec que necessitem canviar. Ja, han de canviar les visions. Crec que fa molts anys que hi ha la mateixa gent als sindicats. I a mi em sap greu, perquè hi crec bastant, però crec que necessitem evolucionar. Tot ha evolucionat i nosaltres també hem d'evolucionar.
I tu, Carol, que ets dona pagesa, des de fora tenim la sensació de que és una realitat molt minoritària, però consideres que va a més o que no? Que cada vegada més dones s'incorporen a aquest sector o que encara és molt minoritari?
Jo crec que cada cop n'hi ha més. També hem de lluitar cada dia més, perquè jo em tinc que justificar cada dia que sóc pagesa. Vull dir, o agafo el tractor, agafo el cotxe, hi ha un vas, oh, me'n vaig al tros. Hosti, pues, com pot ser que vagis al tros? Pues, i cada dia ens han de justificar. A un home no li pregunten mai on va i el que fa i per què ho fa. Crec que les escoles agràries estan ajudant molt i cada cop, bueno, jo vaig a l'escola agrària moltes vegades al Farràs a fer cursos d'ecològic i la veritat és que veig moltes noies i molt, molt ambient d'igualtat i molta dona.
Et volia preguntar precisament si és fàcil exercir la teva professió, si teniu els mateixos problemes que tenen els homes pagesos o són problemes diferents o bueno, dificultats.
Tot va evolucionant. Tenim una sort de que la joventut que puja, que cada cop, també és veritat que el que és jove pagès cada cop n'hi ha menys, els que ja són bastant companys de tots. Jo crec que estem en un punt de partida que nosaltres estem tirant del carro igual que ells. Sí que és veritat que en diferents aspectes, sobretot quan parles amb gent que fa molts anys que està en agricultura, els hi costa d'entendre que ets dona i que estàs allí, però cada cop menys. És més, crec que la mentalitat va canviant molt.
I aprofitareu, Carol, aquest moment doncs, en què s'estan movent moltes coses per reivindicar el vostre paper, perquè clar, m'imagino que la dona també pot aportar moltes coses al món de la pagesia que potser fins ara no s'havien tingut prou en compte, no?
Jo crec que sempre hi ha estat la dona, passa que no s'ha vist. La dona a la pagesia és el de tema de dones silenciades, sempre hi ha estat la dona. Tota la vida, sempre hi han estat, que si, a vegades... Aquí al poble, bueno, jo soc de poble d'Artesa de Lleida i a vegades que jo anava a l'escola i la meva mare tenia, la meva família tenia un restaurant, vull dir, jo no vaig començar la pagesia, jo era hostelera, però sí que tenia amigues que els seus pares eren pagesos i deies, pues el pare és pagès i la mare és ama de casa. No estava a casa, estava al tros, a l'estiu se n'anava al tros, a l'hivern se n'anava amb el seu home i això ha anat evolucionant també, però jo crec que la imatge ha anat canviant molt i a bé.
Per tant, és un bon moment ara que s'estan movent coses per posar en valor la vostra funció, no?
Sí, la figura de la dona, sí.
Exacte.
Sí.
Per exemple, Carol, quin és el teu dia a dia? Què és el que fas?
Jo faig de, com a dona, faig de conciliació familiar. Jo estic jo porto la meva filla a l'escola i jo al matí me'n vaig al tros, ara que fem vacances, doncs ells estan per aquí a casa i anem tots a regar, anem al tros, anem a esclarir, anem cap aquí, anem cap allà, i ho fem tots com un nucli familiar com se feia abans. Els meus fills, tinc dos, i han de saber d'on venen i d'on ve la feina que fem.
És una professió dura, però m'imagino que molt vocacional, no? És una professió que té futur? Tu li recomanaries als teus fills que s'hi continuessin dedicant?
No.
No.
No, perquè ens veuen, bueno, ens veuen patir molt, i ens veuen a vegades que arriba... És molt difícil. No els hi recomano. Els hi recomano que facin el que vulguin, que siguin feliços i que facin... que estudien i que es facin un ofici, però no pagès. Si no canvia, vull dir, hauria de canviar moltes coses. Tenim un problema, cada dia som més papers, estem més al... jo a vegades estic més al despatx que al tros. I això no té cap lògica. I burocràcia, i dobles papers, i cap amunt i cap avall, i dius, bueno, però escolta, que jo vull estar al tros, jo tinc feina a cuidar els arbres. Al final som els jardiners de Catalunya.
Bueno, les protestes que heu fet en els darrers mesos precisament anaven encaminades a canviar tot això, no? Confieu que això es pugui fer?
Jo crec que ens prenen el pèl per tot arreu. La burocràcia continua estant... La foto i tots us ajudarem i un copet a l'esquena i ja, i jiqui... Per ara va funcionar, però jo crec que no s'ha fet... No s'ha aconseguit molta cosa. Jo sé que hi ha gent que està lluitant molt, però no s'ha aconseguit molta cosa. O almenys no es veu. Jo crec que s'ha de treballar molt a informar de lo que es fa, i des de sindicats, des de Revolta Pagesa, des de tot arreu. Però jo conec gent de Unió de Pagesos i veig que treballen. I també conec gent d'altres sindicats que també treballen. No es veu. I des del govern, pues, cada cop som més pedres al camí. Vull dir, el tema de joventut, dedicar-se a la pagesia, costa, que continuen.
Bueno, esperem que tot això vagi canviant a poc a poc. Carol Aixut, pagesa d'Artesa de Lleida, moltes gràcies per atendre aquesta tarda la trucada de la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i acostar-nos doncs, a la visió de la dona en el món de la pagesia, que és molt important. Que vagi bé, Carol. Molt bona tarda.
Moltes gràcies. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Otra vez se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua. Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que además de eliminar la cal y el cloro podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Les ETBE ja han entrat en vigor a moltes poblacions. Àrees on no hi poden entrar els vehicles més contaminants. Vostè ja sap si el seu vehicle podrà entrar?
Sí, sóc categoria C.
Jo ja tinc la bicicleta a punt.
Jo vaig a peu a tot arreu. A mi m'han de posar la desigual a l'esquena.
Consulta els vehicles permesos al web zbe.cat. Zones de baixes emissions. Menys fum, més salut.
Finançat amb fons de la Unió Europea. Govern d'Espanya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Sevilla!
¡Venga, Lavini, chuta, Lavini! ¡No tenemos tiempo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y, por lo tanto, rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tiene que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
De dilluns a divendres, momentos amb Luis Rodríguez.
Deu minuts i seran les 8 en punt de la tarda. Això és la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una trama de pederàstia que cometia agressions sexuals grupals a menors de 16 anys, principalment a Barcelona. La investigació de la policia autonòmica ha permès detenir 16 depredadors sexuals i identificar 11 víctimes. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs mira, a més s'ha de tenir en compte que la xarxa produïa pornografia infantil i també prostituïa a menors. El responsable de la trama era el que mantenia contactes amb altres depredadors sexuals amb qui organitzava trobades amb els menors al seu domicili i les agressions sexuals les gravava amb mòbil o amb càmeres ocultes. S'ha detingut a 16 agressors i n'hi ha 14 més pendents d'identificar. Són persones de tots els estatus socials, segons han explicat els Mossos d'Esquadra, i d'entre 19 i 50 anys, que es guanyaven la confiança dels menors mitjançant enganys i regals de diners o amb el consum d'alcohol i drogues. I pel que fa a les víctimes, des de la policia autonòmica diuen que han pogut identificar-ne com a mínim 11, dues noies i 9 nois, però continuen treballant per trobar-ne 14 més. Les víctimes eren captades a les xarxes socials o aplicacions de cites i els agressors sabien que eren menors. Ho explica l'inspector dels Mossos, Josep Antoni López Garzón.
La captació d'aquests menors es feien a xarxes socials habituals que utilitzem tots i a apps de contactes d'adults. Els autors eren coneixedors de la minoria d'edat de les víctimes. O sigui, no, aquí no cap la possibilitat de que m'he confós o que semblava adult. No, eren conscients i coneixedors els que hem detingut de que els menors eren menors. Es guanyaven la confiança d'aquests menors mitjançant un engany.
Segons el caporal David López, han procurat reconstruir tots els elements abans de posar-ho a disposició judicial perquè les víctimes menors només haguessin de declarar una sola vegada i evitar així la revictimització.
I el ple municipal de Barcelona ha aprovat avui la voluntat d'augmentar la taxa a les estades turístiques. Així es preveu que la taxa passi dels 3,25 euros actuals per persona i dia fins a un màxim de 4 euros, Ricard.
Sí, però és que això no és tot, perquè l'Ajuntament de Barcelona també insta el govern de la Generalitat i el Parlament a modificar la llei de mesures fiscals del 2020 amb l'objectiu de permetre un topall més flexible que permeti incrementar encara més aquest recàrrec. Tots els grups municipals han donat suport a la proposta excepte el Partit Popular i Vox. El tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, explica que el que realment fan és gestionar l'impacte del turisme a la ciutat.
I un element molt important és que el sector en aquests moments entén que hem de gestionar. O sigui, la culpabilització no ens aporta res. Necessitem que el sector sigui tractor amb el canvi que nosaltres volem fer a aquesta ciutat. Sense renunciar, i no podem renunciar, que el sector públic, que som nosaltres, que representem els ciutadans i ciutadanes tan bé com podem, no renunciar a la capacitat regulatòria dins de l'àmbit del PEUAC, dins de l'àmbit dels usos o dins de l'àmbit de la fiscalitat. Avui el que fem és actuar des del punt de vista públic amb un, no diria consens, però amb un acord majoritari.
Valls ha recordat que la recaptació actual de la taxa turística és de 95 milions d'euros, mentre que les despeses directes del turisme en àmbits com la neteja, la seguretat o el transport arriben als 142 milions. Per tant, hi ha un dèficit d'uns 50 milions d'euros a les arques municipals. Amb l'augment de la taxa, l'Ajuntament calcula recaptar uns 20 milions d'euros extres, arribant així als 115 milions. A més, el tinent d'alcaldia ha explicat que espera aprovar la taxa al ple de juliol o del setembre per tal que pugui entrar en vigor a l'octubre.
Avui s'ha aprovat al ple una proposició d'Esquerra Republicana que demanava que incrementéssim el recàrrec turístic fins a 4. Fins ara estava a 3,25 en totes les modalitats, que bàsicament són creuers, són allotjaments turístics i també són hotels. Junts. Amb la cosa, nosaltres presentarem a la Comissió d'Economia i Hisenda la proposta d'incrementar les ordenances del recàrrec aquest mes de juliol. Aproximadament, aquí el que tindríem és un ingrés en un exercici complet, si és de gener a desembre, d'uns 20 milions d'euros, i el destí d'aquests 20 milions d'euros bàsicament seria el que són els serveis propis de la ciutat.
Recordem que una part de l'impost s'ha de destinar legalment a la promoció turística, però la resta es dedica a la neteja, el transport, l'activitat firal i la gestió dels espais de gran afluència turística. L'Ajuntament de Barcelona ha destacat la importància de gestionar adequadament el sector turístic per mantenir l'equilibri i el benestar de la ciutat.
Gràcies, Ricard. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana, Iolanda.
Sintonia d'esports, actualitat esportiva ara amb l'Albert Díaz i comencem parlant de Marc Guiu. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Iolanda, bona tarda a tothom. És el titular més clar, és el titular més directe i és la realitat del Futbol Club Barcelona. Busca calés des de fa temps per equilibrar l'economia i per poder afrontar, com és el cas, en ple estiu, la nova temporada. Se li ha obert una via d'ingrés econòmic al Barça. Es diu Marc Guiu, jugador del planter, ja ha debutat de forma testimonial aquesta temporada amb el conjunt blaugrana i sembla, si no hi ha entrebancs d'última hora, que ho té fet amb el Chelsea anglès. Per això està per aquí el Víctor Navarro, perquè ens aporti més llum i bàsicament ens porti tots els detalls del cas Marc Guiu i d'aquesta operació. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Iolanda. Albert, un Marc Guiu, el davanter de 8 anys, que està a punt de ser jugador del Chelsea. De fet, ja ha passat la revisió mèdica a les instal·lacions de l'equip de Londres, al Regne Unit, a la capital, i el que estan esperant és a que arribi ja aquests calés de la clàusula. El Chelsea ja paga aquesta clàusula de 6 milions d'euros després d'arribar a aquest acord amb el jugador, i el Futbol Club Barcelona espera que arribi aquesta clàusula a la Lliga, el pagament, i a partir de llavors ja serà oficialment jugador del Chelsea. Signa Marc Guiu per les properes 6 temporades a raó de 3 milions d'euros net per cadascuna d'elles. De fet, el Barça l'oferia una renovació, a la que mai va respondre Marc Guiu oficialment, i en aquesta renovació li farien la tercera part, 1 milió d'euros net per temporada. Aquí un marxa al Chelsea i ahir, de fet, a la junta directiva ja Laporta i els seus directius van parlar-ne d'aquests 6 milions d'euros extra que ingressaran i que no estaven previst al pressupost.
Molt bé, Víctor, gràcies. Pendents d'això, també hem d'explicar al Girona que és notícia la presentació de la nova samarreta de cara al debut a Europa i al debut a la Lliga de Campions, una samarreta on desapareixen les franges verticals amb els colors de l'equip, vermell i blanc, i ara hi ha un dibuix combinant aquests colors amb unes zones. Desapareix el color blau i hi ha una al·lusió directa també a l'escut de la ciutat. El pantaló és vermell i la senyera estarà present a la part posterior del coll. Un Girona que també és notícia perquè ha confirmat el 5è partit de preparació de cara a la nova temporada, el 20 de juliol davant el Montpellier. Recordem, 5 amistosos, de moment. Comença a treballar el dia 10 de juliol. El 17 de juliol s'enfrontarà a l'Olot. El 20 de juliol, aquest enfrontament davant el Montpellier. El 27 del mateix mes, el rival serà l'Espanyol. El 31 de juliol, Girona-Toulouse. I el 10 d'agost, contra el Bournemouth anglès. Recordem que la temporada, la Lliga de Futbol a Primera, arrenca el 15 d'agost, que no falta tant, eh? Més coses. L'Espanyol ha confirmat avui les primeres baixes, pensant en la nova temporada. Són 5 en total. Nico Melamed, Keydi Vare, Òscar Gil, Víctor Ruiz i Keita Balde. Tots finalitzen contracte el diumenge vinent, que és 30 de juny. Keita Balde finalitza, però en aquest cas acaba també la sessió al conjunt blanc i blau. En bàsquet, acaba de confirmar el Barça que presenta el dilluns vinent el seu nou entrenador, Joan Peñarroya. Serà a partir de 2:15 de la tarda a la sala de premsa del Palau Blaugrana. Un Barça que també és notícia avui perquè, de forma indirecta, Juan Núñez, base espanyol, amb qui el Barça té un preacord, ha estat escollit el número 36 de la segona ronda del draft de la NBA. L'han escollit els Indiana Pacers, que ràpidament l'han traspassat als San Antonio Spurs. Ara, Núñez ha d'esperar la decisió de la franquícia, que no té clar si incorporar ja a Núñez o esperar una temporada i llavors que segueixi Europa i, en aquest cas, si es faria efectiu aquest preacord, precontracte, digue-li com vulguis, amb el Futbol Club Barcelona. I, fregant les 8 del vespre, deixa'm que recordi que són a punt les eliminatòries de l'Eurocopa, amb els 8ens de final. Recordem que Espanya s'enfronta a Geòrgia el diumenge vinent a les 9 de la nit i que, com és habitual, tots els partits, avui és dia de descans, però tots els partits els podreu seguir al Tiempo de Juego de la cadena COPE amb aquest campionat d'Europa de seleccions. Recordeu la cita, ja són vuitens, arrenquen les eliminatòries Espanya-Geòrgia diumenge vinent a partir de les 9 de la nit.
Doncs com cada dia amb l'actualitat esportiva, arribem a les 8 de la tarda, apaguem ja la linterna a COPE Catalunya i Andorra, però no marxis perquè continues informat, et seguim explicant tot el que t'interessa, ara amb l'Àngel Expósito. Gràcies per la vostra atenció, que tingueu un bon cop de setmana, encara que el temps no acompanyi gaire. Que vagi bé, molt bona tarda.